Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues, el primer matí sense servei de trens entre les estacions de Can Feu Gràcia i Sant Quirze ha transcorregut sense incidències. El bus llançadora que s'ha habilitat amb sortida i arribada a la plaça Anselm Clavé a Gràcia ha funcionat sense problemes. Així ho ha indicat el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, que s'ha desplaçat fins a aquest punt per comprovar com estava anant la jornada.
Està funcionant com ens esperàvem. Sí que s'ha de tenir en compte que la gent, evidentment, ha de baixar del tren, ha de venir a buscar l'autobús caminant, ha de pujar l'autobús, anar a Sant Quirze i tornar a baixar. Per tant, és més llarg perquè tenim un tall. I, per tant, la gent s'haurà d'acostumar a agafar un tren abans, si no, no arribarà a temps a la feina. Però és una conseqüència que estem en obres i que estem millorant la ciutat.
La circulació de trens en aquest tram està interrompuda per les obres de soterrament de Can Feu Gràcia. Els treballs duraran fins al setembre, tot i que el soterrament complet no estarà enllestit fins a la primavera de l'any que ve. Amb aquests canvis al metro del Vallès donem el tret de sortida al Notícies Migdia d'aquest dilluns 25 de juny. Més manteniment per al Parc del Nord, això és el que reclamen des de la Comissió que vetlla per la finalització de l'espai afectat des del 2007 per les obres de Metro Sabadell. Per fer-ne difusió, la plataforma organitza per dissabte una festa al Parc del Nord. I l'Institut de Trastorns Alimentaris de Sabadell ha atès 120 persones des del mes de març. Pel que fa al perfil d'atesos, des del centre han constatat que cada cop són més joves o més grans les persones que s'hi adrecen. I Felipe Sanchón, en esports, ha signat la renovació amb el Sabadell. Com vam explicar fa setmanes a Ràdio Sabadell, el màxim golejador de l'última temporada allarga així el seu vincle amb l'equip sabadellenc. De seguida el sentirem explicant els motius que l'han dut a continuar vestint la samarreta arlequinada.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment de fer un cop d'ull als serveis. Comencem per la previsió del temps. Dolors Ballart, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Iniciem la setmana amb temps tranquil, amb domini del sol en conjunt, però amb alguns intervals de núvols a punts de muntanya, núvols d'evolució diurna que, sobretot durant la tarda, deixaran el cel més variable en aquests sectors i, sobretot, a l'àrea del Pirineu i també del Prepirineu. De moment, avui, sense precipitacions i amb temperatures que al centre de la jornada es mantindran altes, seran bastant semblants a les d'ahir. A la zona del Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, les temperatures podran arribar de nou fins als 34 o als 35 graus. Pel que fa a demà dimarts, pocs canvis, domini del sol, algun núvol baix de nou a punts de la meitat sud del litoral i també al centre del dia amb alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya. Aquests núvols demà a la tarda podran ser una mica més importants a la zona del Pirineu i podran deixar algun ruixat en aquell sector. Pel que fa a les temperatures, es mantindran bastant semblants a les d'avui. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a la situació del transport públic, quina és la situació d'aquesta hora? Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Tot i això, us hem informat que per treballs de millora, des d'avui i fins al 10 de setembre, queda interromput el servei de trens entre les estacions de Sant Quirze i que en feu gràcia de la línia Barcelona-Vallès S2 de Ferrocarrils de la Generalitat. S'ha habilitat, però, un servei d'autobús substitutori entre les dues estacions. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Emma. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres, a aquesta hora us hem d'explicar que a la B20 hi ha un carril tallat entre Sarrià i la Vall d'Hebron en direcció al nus de la Trinitat a conseqüència d'un accident. I a conseqüència també d'un accident, ara mateix s'està donant pas alternatiu a la Nacional 2 a l'altura de Vidreres per, com us dèiem, un accident. Entrem en matèria quan passen 5 minuts i mig de 2:15. Primer dia amb el servei de ferrocarrils interromput entre les estacions de Can Feu Gràcia i Sant Quirze del Vallès, un trajecte que ara es cobreix amb autobús. L'Ajuntament ha distribuït personal a les dues parades per informar dels canvis als usuaris. El tall de la circulació de trens s'allargarà durant 3 mesos per les obres de soterrament dels catalans en aquest punt. Com us dèiem, normalitat en les primeres hores amb el servei de trens interromput entre Can Feu Gràcia i Sant Quirze. Els informadors han adreçat els viatgers fins a la plaça Anselm Clavé, on s'ha habilitat la sortida i l'arribada del servei de bus alternatiu. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, que ha comprovat sobre el terreny com estava funcionant tot plegat, ha apuntat per què s'ha triat aquest punt.
Dubtàvem entre això i Rambla Ibèria. No crec que hi hagi molta diferència, però creiem que aquí a Anselm Clavé no hi ha el trànsit, sobretot en hores punta, que es pot produir allí. Per tant, l'entrada i sortida d'autobusos, i ens feia una mica de por també que es col·lapsés la rotonda i que això ens provoqués endarreriments. I, per tant, hem cregut que aquí a Anselm Clavé seria més tranquil i no hi hauria tanta afectació al trànsit.
Haver d'agafar el bus llançadora suposarà per a molts usuaris un alentiment del seu trajecte. Malgrat això, els busos passaran amb només una diferència de 5 minuts a les hores punta per donar resposta a tota la demanda. N'ha parlat el cap d'explotació de la TUS, la companyia que ofereix el servei, Francisco Jiménez.
Està funcionant com ens esperàvem. Sí que s'ha de tenir en compte que la gent, evidentment, ha de baixar del tren, ha de venir a buscar l'autobús.
Perdoneu, però no ho podíem sentir, Francisco Jiménez. Havíem escoltat de nou el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero. En qualsevol cas, ara sembla que sí que estem en disposició de sentir-lo.
Tenim autobusos per totes les arribades del tren en funció de la capacitat en què vingui de personal el tren. En hora punta tenim sortint de cada estació 4 autobusos i al llarg del dia doncs, es van reduint fins que torni una altra vegada a l'hora punta a la tarda, que tornin a tenir el servei màxim, que són 8 autobusos. Diguem-ne 4 autobusos en cada direcció.
I pel que fa als viatgers, la gran majoria estava informada. Karen Madrid, molt bon dia.
Molt bon dia. També és cert que alguns d'ells s'han trobat amb el tall de la circulació de trens de forma sobtada. És el cas de la Soledad Marcos.
Jo la veritat és que no m'havia assabentat i l'agafo cada dia. No sé, per les altres obres que hi havia hagut sí que hi havia, jo considero, més informació i sí que jo estava assabentada. Per mi ha estat una sorpresa.
Altres, però, han provat avui aquest bus alternatiu per comprovar com funciona. La Bàrbara, però, ja té coll avall que haurà de sortir abans de casa al matí per arribar a temps a la feina.
No, l'agafava a Plaça Major perquè em anava millor. El que passa és que, clar, agafar una lanzadera per fer només una estació, venir aquí i agafar un autobús i tornar a sortir i tornar a agafar el ferrocarril, em sembla que és un enrenou, llavors prefereixo venir caminant fins aquí i agafar aquest autobús fins a Sant Quirze.
Per la seva banda, el Cristian és un dels usuaris que té Can Feu Gràcia com l'estació de ferrocarrils més a prop. De fet, confia que les obres de soterrament acabin quan està previst, perquè significarà una millora molt important pel barri.
Si al final ho aconsegueixen i ho fan bé, doncs clar, haurà valgut la pena, tu. Si no, pues bueno, què hi farem?
Paral·lelament a aquest servei, entre Can Feu Gràcia i Sabadell Parc del Nord, s'ha habilitat un tren llançador amb una freqüència de 15 minuts en hora punta, 20 en hora vall i 30 minuts durant els caps de setmana. El soterrament d'aquests 400 metres de via s'allargarà fins al setembre, quan els trens podran tornar a circular per Can Feu Gràcia. El gruix dels treballs, però, no estarà enllestida fins a la primavera que ve.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Us ho dèiem en començar, la Comissió del Parc del Nord reclama més manteniment d'aquesta zona verda de la ciutat mentre no s'hi impulsen les obres d'urbanització definitiva. Els integrants de les 5 associacions de veïns de la comissió alerten que el parc està abandonat i que pateix els efectes de l'incivisme. Per això, reclamen més implicació de l'Ajuntament per garantir les condicions d'aquest espai.
A l'espera que la demanda històrica d'urbanitzar el Parc del Nord es faci efectiva, els veïns de la zona reclamen un bon manteniment d'aquest. Des de la comissió consideren que l'administració l'administració local està oblidant que el parc és un pulmó verd per al conjunt de la ciutat i que tots els sabadellencs se'n poden beneficiar. Ho apunta Antonio Muela, membre de la Comissió del Parc del Nord i de l'Associació de Veïns del Torrent del Capellà.
Con esa idea de que el parque es para todos, o sea, no simplemente para una parte o una zona, sino para todo Sabadell incluido. Y además, que lo que queremos es eso, tener un pulmón que nos hace mucha falta ya que estamos ahora también con tantas contaminaciones y necesitamos eso, que se empiece a ejercer ya. Y que la verdad es que a ver si también el día 1 de julio pues empiezan con esa pequeña parte que nos corresponde, que ya se tenía que haber hecho hace pues un año y que lo habían dejado también como tantas otras cosas.
Els veïns, però, també reclamen que s'impulsi el més aviat possible la urbanització del parc, pendent arran del concurs d'idees fallit. Puri Fontcubierta, de l'Associació de Veïns de Can Uriac, reclama terminis clars per part de l'Ajuntament.
Fue que nos hicieran calendario de todas esas gestiones, que todo necesita mucho tiempo, que al haber perdido este proyecto que se presentaba porque no dieron la difusión necesaria, pues ahora dijimos, darnos unas fechas, y todo eso lleva tanto tiempo que nos parece mentira, que tanta modernidad y tantas historias, y resulta que necesitamos un año y medio casi para que se ponga en marcha ese proyecto que por segunda, tercera o cuarta vez sale a la calle.
Segons el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, el concurs d'idees ja està en marxa i a finals d'any ja es coneixerà el projecte definitiu per urbanitzar el Parc del Nord.
Un cop hi hagi el projecte, s'iniciarà les vies d'adjudicació i contractació. Tenim 2,5 milions d'euros pressupostats per poder fer aquesta actuació i, per tant, s'iniciarà durant l'any vinent segur, perquè el procés d'adjudicació té doncs els seus tràmits en l'interior.
En tot cas, per donar a conèixer les reivindicacions veïnals, des de la comissió han organitzat una festa aquest dissabte al Parc del Nord. Arrencarà a les 9 del matí amb una triangular infantil i una milla i s'allargarà fins les 9 del vespre amb actuacions musicals, un concurs de grafitis, una paella popular i un mercadet solidari.
Canviem de tema. Els Mossos d'Esquadra recomanen no explicar a través de les xarxes socials que marxem de vacances per evitar robatoris dins de casa nostra. Per dissuadir els lladres en una època de l'any especialment sensible, la policia catalana també aconsella coses tan simples com tancar el pany amb clau, connectar l'alarma si en tenim o fer alguns gestos que facin pensar que la llar està habitada. César Galván, de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos, els ha apuntat avui en una entrevista al programa Al Matí.
Estem aquí fent realitat allò que fa doncs anys i panys que no era. M'agradaria també recordar que a començar de la legislatura hi havia una muntanya de terres i ara...
Doncs us demanem disculpes perquè aquest no era César Galván, sinó Juli Fernández. En qualsevol cas, al marge de les preocupacions que el ciutadà pugui adoptar per no ser víctima d'un robatori, Galván també ha explicat que els agents reforcen la vigilància en els punts que acostumen a ser més calents, com ara zones residencials. Els robatoris a l'interior de domicilis continuen sent els més nombrosos a Sabadell i la seva àrea de referència. L'any 2017 es van tancar amb prop d'un miler de delictes d'aquest tipus, una quarantena més que el 2016. I anem ara a una altra de les informacions que ens ocupen aquest dilluns, i és que l'Institut de Trastorns Alimentaris de Sabadell, l'ITA, alerta d'un augment dels casos en nens i en persones de mitjana edat. És a dir, el perfil d'afectats per trastorns alimentaris ja no es limita als adolescents i joves i comença a ser més present també en homes. Així ho han constatat, Karen, després d'un any de feina a la ciutat, en el qual s'ha tractat un total de 120 persones.
Mentre que fa una dècada es parlava molt d'anorèxia i de bulímia, ara cada cop costa més posar etiquetes, ja que els pacients presenten símptomes de diferents patologies alimentàries. A més, comença a canviar el perfil de les persones que arriben a les consultes, com ha apuntat la directora de l'ITA, Mònica Muñoz, en declaracions al programa Al Matí.
I que potser apareixen en edats més tempranes, també es detecten més en dones més grans, no? Que potser estava més amagat, i a mesura que es coneix més el trastorn alimentari i que les pròpies, no, afectades el coneixen, doncs això també facilita que puguin identificar trastorns que un dels símptomes que precisament és que no hi ha consciència de que el que et passa sigui un trastorn, no? Per tant, bueno, en aquest sentit jo no sé si hi ha més casos o és que els casos que es detecten més perquè hi ha més mitjans, no? Com per poder donar-se compte.
Els trastorns alimentaris també comencen a detectar-se en homes. De fet, suposen el 10% dels casos tractats a l'ITA. Tot i això, Muñoz admet que encara són els més difícils de diagnosticar.
És més difícil també per la mateixa raó que dèiem, no? De dones grans, sembla d'entrada, no? que es pensa que són trastorns d'adolescents, i no, de la mateixa manera que també hi ha dones grans, en homes també, passa que costa més tant pel que ho pateix com per l'entorn, no? que també costa identificar perquè a vegades el trastorn alimentari no només cursa amb una baixada de pes, que és una cosa com més evident, sinó poden ser símptomes que la persona fa, per dir, no sé, d'amagat, doncs costa molt detectar-ho.
Des de l'ITA asseguren que la detecció d'un trastorn alimentari es dona quan se sumen diferents símptomes, com baixada de pes, irritabilitat i obsessió per menjar un tipus de menjar concret. Un cop detectats aquests trastorns, des de l'ITA aborden des de la vessant física i psicològica, i és que darrere d'un trastorn alimentari sovint hi ha un problema d'autoestima, tristesa o depressió.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Passa un minut de 3:15. El Fresc Festival exhaureix les entrades també de la segona nit. Ja no queden localitats per veure l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, que aquesta nit a les 10 presenta l'espectacle de Hollywood a Broadway, un espectacle que repassa algunes de les bandes sonores i música de musicals nord-americans. D'aquesta manera, la segona nit del Fresc, que també acaba amb el cartell de No hi ha entrades, després de l'estrena d'ahir, amb la nit dels musicals, Aleix Graell, bon dia.
Bon dia. Les notes de Star Wars, els musicals que o Els Miserables, i la música que va fer John Williams per a Pirates del Carib sonaran amb els timbres de l'acordió. Miguel Ángel Maestro, director de l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, defensa que, tot i ser un instrument d'arrel folclòric, l'acordió pot interpretar tot tipus de partitures.
També és d'arrel folclòrica els instruments que toquen a una cobla, no? I ningú posa en dubte el que es pot fer, no? Inclús hi ha cobles simfòniques doncs nosaltres més o menys volem fer el mateix. De fet, la gent que ve als concerts, quan surt, a mi una de les frases que més m'agraden és que diguin, doncs mira, no sabia que podia sonar així una orquestra d'acordions, no? I amb això ja en tinc prou.
Durant la primera edició del Fresh Festival ja es va fer un espectacle de l'orquestra amb molt bona resposta de públic, com recorda Maestro.
Toquem a casa, jugar a casa sempre és un avantatge, no? I jo què sé, doncs hi ha músics de l'orquestra que són profes d'aquí de Sabadell, jo també soc profe del conservatori, i això pues, fa que, que siguem més coneguts. El repertori que vam fer l'any passat i aquest no té res a veure, l'any passat anàvem amb cantants i anaven amb repertori de Piaf i de tangos, i aquella vegada eren tots arranjaments nostres.
L'Orquestra d'Acordions de Sabadell es va fundar el 1991 i ha gravat 3 discs, a més d'haver fet concerts per tota Europa.
Més informacions més enllà de la ciutat. Detinguts dos menors com a presumptes responsables d'una agressió sexual.
Els dos nois de 14 i 15 anys haurien agredit una noia de 15 anys durant la revetlla de Sant Joan a Palamós. Els Mossos d'Esquadra han informat de la seva posada en llibertat aquest migdia. Aquesta va ser una de les 4 denúncies per agressions sexuals produïdes durant la nit de dissabte.
Quim Torra denuncia a través del seu Twitter oficial que encara hi hagi prop d'un miler d'immigrants a la deriva al Mediterrani.
El president de la Generalitat declara que Catalunya està preparada per rebre un mínim de 1.800 refugiats i critica l'actitud d'Europa davant d'aquesta crisi. L'ONG catalana Proactiva Open Arms també ha criticat l'actitud del govern italià, que ha rebutjat acollir immigrants rescatats al Mediterrani, declarant que no són necessaris per al país.
Doncs sobre política encara migratòria, us expliquem que als Estats Units el president aposta per les devolucions en calent dels immigrants sense papers. Donald Trump vol que ni tan sols compareguin davant d'un jutge i siguin expulsats tan bon punt travessin la frontera. Trump parla d'invasió i ha assegurat que la política d'immigració del país ha de posar el focus en aquelles persones que han arribat pel sistema legal. I us expliquem ara el que podria ser un nou cas de violència masclista. Un home assassina la seva parella a Saragossa.
L'home de 37 anys es troba detingut després que al voltant de les 5 de la tarda es va entregar a la policia. La parella, tot i no estar casada, tenia en comú una filla de 10 anys que no estava present al moment del crim. Aprofitem per recordar que el número de telèfon de les víctimes per violència de gènere és el 016.
I en clau internacional us expliquem que Recep Tayyip Erdogan s'ha imposat a les eleccions per més del 50% dels vots i no caldrà anar a segona volta a Turquia.
El president de l'estat turc ha assegurat 5 anys més al càrrec de president, aquest cop amb poders quasi il·limitats després de la reforma constitucional del 2017, en la qual, entre altres coses, es va abolir la figura del primer ministre.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje nos acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions compta expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Hi ha coses que esperes...
Intrusia.
Però que et deixen confinat a casa.
Sucias falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Gamers, trekkies, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Aquí abajo todos flotamos.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Ara mateix falten 8 minuts per arribar al punt de les 2 i ja tenim l'Adriana Arroyo a l'estudi. Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I comencem amb una notícia que acabem de confirmar. Felipe Sanchón seguirà un any més al centre d'esports. Ho va avançar a Ràdio Sabadell fa setmanes, però avui s'ha fet oficial per part del club. El davanter de Sant Boi, màxim golejador de la temporada passada, ha arribat a Adrià un acord per seguir vestint la samarreta arlequinada.
Com ja va passar l'estiu passat, tenia ofertes de l'estranger que per moments l'han fet dubtar, però Felipe Sanchón busca estabilitat i jugar a prop de casa. S'ha sentit còmode aquí a Sabadell i per això tenia clar que volia continuar.
Era lo que queríamos todos, yo creo que yo he estado feliz, he estado bien, me he encontrado muy bien, he vuelto a reencontrarme otra vez después de un tiempo que estuve sin jugar en Girona y el club me lo ha hecho saber también que está satisfecho conmigo, está contento y no había ningún problema, ha sido todo como se esperaba y muy contento.
A l'hora de parlar de reptes de futur, Felipe Sanchón espera repetir el bon any que ha fet en la seva primera campanya com a arlequinat, però això sí, fent un pas endavant en plana col·lectiva.
El colectivo yo creo que se tienen que terminar de cerrar el equipo, a ver cómo queda y aspirar, hay que ser ambicioso y siempre aspirar a lo más alto. Sabemos que el club tiene esa ambición, el míster y los jugadores lo tenemos también y intentar estar arriba siempre lo más posible, sabiendo la dificultad que tiene el grupo y en lo personal, pues mantener el nivel, siendo difícil, me ha salido una buena temporada, pero teniendo la confianza, que a mí al final, aunque tenga una edad, a todo jugador le gusta tener esa confianza y yo creo que en Sabadell lo tengo todo para estar bien y para poder hacer otra buena campaña.
Amb la renovació de Felipe Sanchón ja són 12 els jugadors del centre d'esports amb contracte en vigor, els porters Roberto i Román, els defenses Òscar Rubio, Pastells, Miguel, Aleix Coc i Pol Moreno, Ángel i Pedro Capó al mig del camp i els atacants Josu i Arturo, a més del propi Felipe Sanchón.
I embolica Adrià la composició de grups de la segona B la pròxima temporada. Decidides les 80 places de la categoria, els números no quadren igual que l'any passat, quan el Sabadell estava amb catalans, valencians, balears i aragonesos. Això fa, Adri, que sigui tota una incògnita la llista llistat de 19 rivals del centre d'esports de cara a la pròxima campanya.
Correcte, al final dels equips que podien ser rivals del Sabadell van pujar l'Atlético Levante, el Castellón i l'Egea, però no ho van fer l'Orihuela i l'Ibiza. Per tant, aquest cop són 19 els equips d'aquestes zones i no pas 20, amb la qual cosa podrien arrodonir la Lliga Las Palmas Atlético, perdre l'Atlètic Balears per completar la Lliga amb els dos navarresos o amb els dos de la Rioja, o fins i tot dividir alguna autonomia i que equips com el Jumilla Murcià o el Conquense formessin part del grup 3, és a dir, fossin rivals del centre d'esports. Podeu trobar totes les combinacions possibles dels quatre grups de la segona B amb mapes inclosos a l'article titulat "Quins seran els rivals del Sabadell a la Lliga la pròxima temporada" del nostre portal web radiosabadell.fm.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
I la selecció femenina de waterpolo amb 8 jugadores de l'Astralpool Natació Sabadell ha guanyat el prestigiós Torneig Internacional de Portugalete, un títol que arriba just abans de disputar també els Jocs del Mediterrani.
Triple victòria pel combinat de Mikioka, el País Basc, davant Rússia, Grècia i Austràlia per confirmar així les bones sensacions que han tingut. Ani Espar, jugadora del Sabadell i de la selecció, defensa que han millorat molt el paper fet a la Lliga Mundial i que es noten les 3 setmanes extra que porten d'entrenament, incloent-hi una estada conjunta amb Austràlia.
Hem tingut molt bones sensacions en aquest primer torneig a Portugalete, no només pel fet d'haver-lo guanyat, sinó per tot el joc que hem demostrat durant moltes fases de la competició. I la veritat que contentes pel resultat, però sobretot pel joc.
Després de guanyar Portugalete, l'equip estatal disputa ara els Jocs del Mediterrani a casa, a Tarragona, partint a més Núria com una de les candidates més clares a la victòria.
I també prepara l'Europeu de Barcelona la selecció masculina, que com les noies farà d'anfitrió d'aquests Jocs del Mediterrani de Tarragona 2018. Ho farà, això sí, sense l'únic internacional del club, Sergi Cabanes. Per quin motiu, Adri?
Doncs perquè després de la superfinal de la Lliga Mundial, disputada fins dissabte a Budapest, el waterpolista del Natació Sabadell ha tornat amb molèsties a l'espatlla i ha decidit no forçar i quedar-se al CAR de Sant Cugat fent feina de recuperació.
Jo en aquest cas em quedo fora dels Jocs del Mediterrani perquè vaig tenir unes molèsties a l'ombro i al final hem decidit que no volia forçar perquè venia de fer també 6 partits, i li portava arrastrant aquestes molèsties com un parell de setmanes. Llavors vam parlar amb el David i vam considerar que em donava descans de recuperació, que fes treball específic aquí al CAR de Sant Cugat.
Tot després de guanyar el bronze a la Lliga Mundial, a Hongria, la selecció va complir amb nota demostrant a la resta, segons Cabanes, que el potencial de l'equip ha anat a més i que no serà un rival fàcil al pròxim europeu. Per l'internacional del club, de fet, es tracta, diu, d'un podi més que just. En l'àmbit individual, Cabanes ha agraït la confiança que ha dipositat en ell el seleccionador David Martín, donant-li més protagonisme que no pas a la passada Eurocup.
I encara relacionat amb el Natació Sabadell i amb els Jocs del Mediterrani, ja tenim els primers metalls per a la delegació sabadellenca. Han arribat a la natació.
I amb dos noms propis destacats, el de Marina García i Marc Sánchez. La bracista ha pujat 2 cops al podi amb 2 medalles d'argent al 100 i 200 braça. En el cas de Marc Sánchez, el metall ha estat un bronze al relleu 4x200 que compartia amb l'ex del club Miguel Durán, entre d'altres. L'equip espanyol va ser tercer ahir per darrere d'Itàlia i de Sèrbia.
I la Summer League, que ha portat jugadors de talla internacional a la ciutat en els últims dies, d'aquesta forma Sabadell s'ha convertit en un referent per a alguns jugadors nacionals i estrangers que busquen una oportunitat en equips punters del continent.
Per primera vegada la ciutat ha acollit aquesta Summer League de bàsquet en presència de jugadors amb aspiracions d'arribar a ser professionals. Per això s'han posat a les ordres de tècnics ACB o de lligues d'altres països com Gustavo Lanzana o Aleix Duran. Joaquín Rodríguez, director general d'aquesta iniciativa, valora així el seu primer pas per la ciutat.
Muy bien, estamos muy satisfechos porque teníamos diversas opciones, pero la verdad creo que hemos acertado directamente en venir aquí a Sabadell, porque además el Club Natación Sabadell se ha volcado con nosotros. En la ciudad hemos estado súper cómodos a nivel también de instalaciones, en el hotel, muy cerca de todo. Y bueno, no tenemos más que parabienes y dar las gracias a la ciudad de Sabadell, porque yo creo que nos ha ganado para que esto se repita más de una vez.
Les instal·lacions del Natació Sabadell han estat l'escenari durant tota una setmana d'aquesta Summer League centrada en el creixement dels seus participants.
I fora de la ciutat, la selecció espanyola tanca la fase de grups del Mundial de Rússia aquest vespre davant de la ja eliminada Marroc.
A la mateixa hora, a les 8, l'altre partit del grup, el Portugal-Iran, en el qual els dos equips tenen opcions d'accedir als vuitens de final. Qui passi es creuarà amb l'altre grup que es decideix avui a partir de les 4, Aràbia Saudí-Egipte, i aquest sí amb transcendència, Uruguai-Rússia, els dos jugant la primera plaça del grup.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Que vagi bé, nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de 2:15. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.